El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Segur que qui més qui menys heu sentit a parlar de la T-Mobilitat, una targeta de transport públic recarregable i que ens ha de permetre deixar enrere l'actual model de T-Casuals i T-Usuals i que ha de permetre als ciutadans que fan més ús d'aquest model de transport que siguin premiats. De moment, la targeta va molt retard sobre el previst i en els darrers mesos s'han posat en marxa diferents períodes de prova per tastar-ne el funcionament. Com ha anat i, sobretot, quan s'espera que pugui arribar a la nostra àrea, al Vallès Occidental? Mirem d'esbrinar-ho conversant amb el Daniel Pi, que és el coordinador de l'Oficina Tècnica de l'Associació Promoció del Transport Públic. Molt bon dia. Gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia.
Comencem pel principi. Què és exactament la T-Mobilitat?
La T-Mobilitat, quan estigui acabada, serà un títol de transport que servirà per anar per tots els transports públics, pràcticament de Catalunya, és a dir, urbans i interurbans, i de tal manera que se'ns apliqui sempre la tarifa més favorable. Si fem dos viatges, ens ho cobrarà a preu de viatge de bitllet únic. Si fem 10 viatges, ens cobrarà doncs, una T casual. I si resulta que en fem molts més, doncs anirà cap a la T usual o el que sigui en cada cas. Per tant, seria, en primer lloc, un únic mitjà de pagament que podrà estar en el mòbil, que podrà estar en una targeta. I, per tant, amb això podríem moure'ns per tot Catalunya amb tots els transports públics. Això és el que serà el dia en què estigui implementada, perquè de moment no és així.
Per tant, això que deia jo ara que seria recarregable no és tan així, sinó que al final del mes, per dir-ho d'alguna manera, ens computarà els viatges que hem fet i ens ho farà pagar a un preu concret o com funcionarà, com es preveu que sigui?
Hi haurà les dues modalitats. Hi haurà la possibilitat de fer-ho servir com una recarregable i posaràs títols, o hi haurà la possibilitat de, contra una targeta de crèdit o un compte bancari, que et faci una liquidació posterior. Ara bé, insisteixo, això és quan estarà acabada, perquè ara per ara les proves que s'estan fent són molt més modestes.
Mm-hmm. Per què està costant tant? Per què costa tant aplicar? Perquè fa, jo m'atreviria a dir, una dècada que es parla de la T-Mobilitat, però potser m'erro i encara en fa més.
Clar, la T-Mobilitat té un problema i és el que pot néixer passada de moda, per entendre'ns. Quan en vam començar a parlar era realment una cosa que hauria sigut trencadora. Avui en dia és un projecte que no està malament i potser el dia que la tindrem és que direm, bueno, és que això ja, bueno, i què, no? És a dir, en aquests moments quins són els problemes que estem tenint? El problema que estem tenint és que se'ns ha quedat petita a nivell d'extensió territorial, és a dir, ara ja només juguem amb els municipis de la primera corona, i això a Sabadell us toca, perquè no esteu inclosos, però en segon lloc el problema que estem tenint és que ja no es parla d'aquesta possibilitat de triar modalitats, sinó que simplement és un canvi de tecnologia de pagament. Passem de la targeta magnètica a la targeta chip. Això és molt poqueta cosa comparat amb tot el que se'ns havia dit en el començament. La pregunta de per què hem trigat tant, això se'ls hauria de preguntar als gestors. No sé si no van encertar amb el soci tecnològic, i a mi això se m'escapa. El que és cert és que estem anant amb uns retards que són injustificats.
Clar, d'alguna manera es vol acostar als models europeus, per dir alguna manera, de funcionament. A mi em recorda una mica aquella targeta que tots els, si hem tingut la sort de poder anar a passar uns dies a Londres, hem comprat aquella clàssica targeta i allò que vas fent, no? No sé si va una mica en aquesta línia.
Sí, però aniria més aviat per l'usuari habitual i aniria en la línia de fidelització, que això està bé, amb això hi coincidim, estem d'acord. És a dir, de tal forma que ens assegurem de que en aquell usuari freqüent del transport públic estem aplicant sempre les millors condicions, la millor tarifa, no? Inclús, a veure, el que nosaltres reivindiquem des de l'associació, des de l'APTP, seria títols de tarifa plana. Títols de tarifa plana que un cop l'has pagat la puguis utilitzar tant com vulguis. I això és el que realment fidelitza. I això existeix a tres països d'Europa. Bueno, deixar la targeta magnètica ja està bé. La targeta magnètica avui en dia està una mica passadeta i té uns límits de capacitat i té problemes de que molt sovint es ratlla i ja no et val. Per tant, passar de targeta magnètica a lector està molt bé, és un pas bueno, que s'havia de fer, però no ens hauríem de quedar amb això. Hauríem d'anar a tot l'altre que es deia quan es va posar en marxa el projecte. I avui per avui encara no ho tenim. S'ha de dir que costa. S'ha de dir que hi ha molts operadors diferents, moltes empreses diferents de transport, una sèrie bastant àmplia de títols diferents que s'han d'integrar. Per tant, no vull dir que sigui fàcil, però és que s'està fent esperar massa. S'està fent esperar massa.
I les proves que s'han fet fins ara, què? Quines sensacions han donat? Es va fer aquella gran pel Mobile World Congress, no? Va funcionar com havia de funcionar? Què és el que en sabeu?
Bueno, van sortint cosetes. Això és normal, per això es fan les proves, però es va posant en marxa. El tema està en que van fallar algunes validadores, va fallar sobretot quan ja no vas anar allò el més clàssic, el tren, l'autobús de TMB, i entraves amb un petit operador, doncs en alguna no estava, no, la connexió no va ser bona, però en general el resultat de les proves va ser positiu. El que passa és que continuem, jo en això vull insistir, estem fent proves amb els mateixos títols actuals o equivalents i estem fent proves amb un àmbit territorial petit. Està bé, s'ha de fer, però hem d'anar més enllà el més aviat possible. Això és el que nosaltres reivindiquem.
Clar, perquè al final, si no, ens quedarem a la punta de l'iceberg de la revolució que es volia fer, no?, per dir-ho d'alguna manera.
I ens quedarem amb problemes que tenim i que vosaltres al Vallès coneixeu sobradament, i és el salt de zones. Una de les coses per les quals havia de servir la T-Mobilitat és perquè superar l'actual sistema de zones que fa que de Castelldefels a Montgat va sigui tarifa 1, sigui zona 1, i en canvi de Sabadell a Barcelona sigui 3. Per tant, d'alguna forma, és absurd aquest tipus de qüestions. En principi, quan estigui totalment desenvolupat, i em sembla que ja és la quarta vegada que dic això, la T-Mobilitat comptarà per quilòmetres, ens diuen. Però això tampoc no s'està posant en marxa.
A les proves actualment no s'està fent aquest recompte per quilòmetres, també perquè s'està fent a la zona 1, no? Entenc.
Exacte. I per tant, doncs no es dona això. És possible que començarem amb una T-Mobilitat, perquè suposo que l'han de treure, perquè és que si no la cosa comença a ser, no sé si dir-ho, no? Però comença a ser una mica còmica, no? En tot cas, suposo que començarem amb una cosa que serà un suport en el qual hi podràs portar els títols actuals. Un o dos títols. Mira, a dins del meu telèfon, a dins d'una targeta o a dins del suport que jo triï, hi tindré una té casual d'una zona i una té usual de 5, perquè és el que jo faig servir habitualment. Ho invento, evidentment. Bé, això ho podrem portar i ara no ho podem portar, però realment el canvi per l'usuari serà molt petit. Si això hi afegim, que a més, la primera fase serà a la primera corona, home, la veritat, ja ho he dit, es queda petit. La potencialitat de la T-Mobilitat és quan sigui, quan admeti, en primer lloc, universalitat territorial, que ens puguem moure per tot Catalunya, que permeti comptar desplaçaments per quilòmetre o per tema equivalent i, per tant, s'acabi amb la penalització dels salts de zona i que permeti, a més, la possibilitat, qui ho vulgui, de pagament diferit en la millor barreja de tarifes possible. Això és on hauríem d'anar i això és el que justificaria aquest projecte. I de moment encara estem una mica lluny.
Per tant, a més ara la prova segona que s'ha fet està destinada, diguéssim, encarada cap al segment més jove, no? Que també és un segment que fa un ús molt intensiu del transport públic.
Sí, i això està bé. És a dir, que es vagi provant amb diferents tipus de públic, està bé. A més, possiblement, avui en dia el telèfon ja el fem anar tots, eh? Però possiblement la gent jove sigui més donada a portar-ho en el mòbil i això també és una cosa que es vol provar bé. Però està bé, molt bé, que es facin les proves, però estaria molt bé que ens diguessin quan començarem a disposar-la ja en fase experimental i sobretot, quan començarem a estendre-la en el territori i estendre-la en prestacions.
I això, no hi ha cap calendari, no s'ha presentat cap calendari ni hi ha cap aproximació.
Si és, nosaltres des de la nostra associació no el coneixem, no se'ns ha dit. I el que sí que coneixem és moltes promeses que s'han anat incomplint de successives aquest any sí, i finalment ha sigut aquest any tampoc.
I tots els operadors estan predisposats a fer aquest canvi, a fer aquesta aplicació? En què els afecta, als operadors?
No, els operadors afegeixen complexitat, perquè n'hi ha molts, i n'hi ha de petits i tal, però els operadors, d'alguna forma, tot el que ha sigut el tema de canvi d'estructura tarifària, ja els hi ha anat bé. O sigui, el fet de que un bitllet pugui saltar d'un operador a un altre, a l'hora de la veritat els hi ha portat negoci. Els hi ha portat negoci perquè han captat molta gent que abans no captaven. Per tant, els operadors, d'alguna forma, ja els hi està bé. Una altra cosa és que ells són simples. És a dir, els hi posen la màquina valida i envia la informació i ells després reben, com estan rebent ara ja, la compensació pel número de validacions per les condicions que hagin pactat. Per tant, els operadors no estan seguint l'inconvenient, sinó que són la gent que en els seus vehicles o a les seves guixetes estan posant els aparells necessaris. No, el que passa és que darrere hi ha tot un desenvolupament informàtic i tecnològic d'una certa complexitat i que potser està costant més del compte. Els operadors estan a punt, estan encantats de la vida.
Sí, deia això perquè precisament l'operador més de referència, no, de la ciutat de Sabadell, que és Transports Urbans de Sabadell de Tous, jo recordo que fa un any llarg, perquè estàvem en plena pandèmia, jo li preguntava, no, com estava el tema de l'evolució tecnològica i si la Tous estava prompt per aquesta T-Mobilitat. I la resposta del gerent era, fa anys que tenim ja les validadores a punt i que estan, de fet, circulant pels carrers de Sabadell esperant que realment això sigui aplicable, no?
Sí. Sí, de fet, és que a més hi ha operadors. Recordem que tots els operadors tenen títol propi. Què vol dir un títol propi? Un títol propi és un títol que no és de l'àrea metropolitana, de transport metropolità, sinó que l'emet la pròpia companyia i Tous té els seus, evidentment. I llavors hi ha molts operadors que ja tenen la tecnologia, que han deixat la targeta magnètica enrere i que estan operant amb targetes sense contacte. En aquests que els hi expliques del canvi de modalitat. En algun cas no han calgut ni canviar les màquines validadores perquè eren perfectament capaces de llegir la T-Mobilitat. Per tant, sí, hi ha molts operadors, i Tous, evidentment, és un d'ells, que estan absolutament a punt. El que falta és tot el de darrere.
Clar, i sortint d'aquesta pandèmia, no? On que un dels aspectes, i corregeix-me si creus que no hi estàs d'acord, Daniel, però un dels aspectes, no, és el transport públic, va haver una baixada molt important d'usuaris a conseqüència de teletreballs, confinaments, etc. I hi havia un camí per recórrer molt important, no? Recordo que precisament el gerent de la Tous deia hem de recuperar la confiança en el transport públic, que entre tots, per com estava la pandèmia i com estava venint tot plegat, havíem fet, no?, que molta gent optés per transport privat, per allò del bus hi ha massa gent, el tren hi ha massa gent, etc. etcètera, entenc que també seria un revulsiu, no?, aplicar aquesta tecnologia i, per tant, fer canvis importants també en la tarificació, perquè moltes vegades passa allò que surt més car anar amb transport públic a determinats llocs que no pas fer-ho amb transport privat, segons com, si són viatges més opcionals.
Anar amb transport públic, almenys quan ens movem per tema laboral i tal, molt rarament surt més. Sembla que sigui més barat, i sembla que sigui més car, però no ho és mai. El que passa que amb el cotxe tenim moltes coses que no contem, perquè ja les hem pagat, en el seu dia vam comprar un cotxe, ja tenim l'assegurança pagada, l'aparcament el paguem encara que no el fem anar, però després si fas els números, el vehicle privat sempre surt, i a més surt sensiblement més car. Però no és això, i també el tema de l'oportunitat i de la facilitat. Si resulta que nosaltres som una família que ens desplacem des de la tercera, quarta i cinquena corona i hem de comprar un bitllet per cadascun, realment surt car. Llavors, vull dir, a vegades falten aquesta miqueta de títols que pensin determinades casuístiques o penso en grups d'esplai i coses d'aquestes. Ara bé, el problema principal potser no és aquest, sinó que el problema és que estem llançant missatges incentivadors del vehicle privat i desincentivadors del transport públic. Posaré uns quants exemples. Acabem d'obrir els peatges de les autopistes. A tots ens encanta no pagar una cosa, però a l'hora de la veritat això el que està provocant és una major afluència i que els costos de manteniment de l'autopista els haguem de pagar entre tots els contribuents, també aquells que no ens movem amb cotxe. Fixeu-vos quina cosa més estranya. Ara resulta que els trens paguen peatge, perquè els operadors de tren paguen peatge a DIF i resulta que els cotxes vehicle privat no en paguen. O, per exemple, estem basant tota la tema dels diners del fons Next Generation que van per mobilitat, amb el vehicle elèctric. El vehicle elèctric, efectivament, contamina menys. No és que no contamini, contamina menys, però no ens resol en absolut els problemes d'accidentalitat, els problemes de congestió. Per tant, estem llançant un missatge que va en contra del que hauríem de llançar. El sector del transport és aproximadament una mica més del 27% de les emissions. Per tant, si ens creiem que hem de rebaixar les emissions, hem de fer alguna cosa amb la mobilitat. I aquesta cosa ha de ser un pas del transport privat, que és ineficient, sempre és ineficient, perquè per moure molts pocs quilos de viatger movem molta massa de ferralla, sinó que el que hauríem d'anar és cap al transport públic, cap al transport en comú. I, per tant, això vol dir una oferta adequada, suficient i fiable. I a vegades la tenim, a vegades no la tenim. Depèn de la zona, depèn de les circumstàncies, però és cap on hauríem d'anar i, en canvi, sembla que ens dediquem a llançar missatges una mica al contrari.
I fins i tot en aquest repte, no?, de tornar a fer sentir segur el transport públic per a alguns ciutadans, no?
El transport públic no ha estat assenyalat en cap... No hi ha cap experiència en tota Europa que sigui font de contagi. Per tant, ni en el moment més bèstia de la pandèmia s'han identificat, i això ja no només són els estudis d'aquí, sinó que són els estudis alemanys, francesos, etc., no s'ha identificat. Possiblement va relacionat, jo dic, perquè les coses normalment tenen un motiu. Possiblement va relacionat perquè el moviment fa que la renovació d'aire sigui gran. Encara que estiguin finestres tancades, entra aire de fora i es renova bastant freqüentment. Però, bueno, sigui com sigui, transport públic no ha sigut, no se'l pot lligar amb temes de la pandèmia. Però és que, a més, en aquest moment, vull dir, estem en unes altres circumstàncies, però, i a més, vull dir, en aquest moment el que hauríem de començar a pensar és en que com ens volem moure si no volem entrar en les nostres ciutats amb la congestió permanent.
Clar, però aquí el programa ho hem parlat moltes vegades, no? El repte és majúscul perquè, per exemple, el Vallès Occidental, no?, que és el que coneixem nosaltres, la mobilitat en direcció a Barcelona sí que es produeix de manera massiva, pràcticament es podria dir en transport públic, però la mobilitat interna dins dels Vallesos és un repte que passa també per dotar al final d'infraestructures, no? I entenc que això encara és més inversió, no? Perquè, per exemple, moure's de Sabadell a determinats municipis de la comarca és un autèntic repte, no?
Infraestructures o serveis, perquè a vegades no calen més infraestructures, el que cal és aprofitar millor les que tenim i començar a jugar, és a dir, també ara som capaços de fer coses que fa 20 anys no ho érem. Posaré un exemple, els polígons industrials, que és, normalment són molt complicats d'accedir amb transport públic. Fa uns anys, entre l'autobús de línia i l'autobús d'empresa, no era possible de fer res més, no teníem tecnologia per fer res més. En aquests moments s'estan creant el que se'n diu busos a la demanda. Busos a la demanda és de que la gent, no d'una empresa, sinó d'un polígon, posen en comú els seus orígens i les seves hores d'arribada, i llavors es crea una línia específica per a aquell polígon per a una hora determinada en què se sap que hi ha demanda. Per tant, no movem autobusos buits, que és el que a vegades passa, però en canvi jo tinc, a l'hora que a mi em convé, un autobús que em porta a la zona on jo treballo. Aquest és un tipus de cosa que s'ha començat a fer. Però a altres llocs, a altres països, està avançant molt més de pressa. També això ho fa perquè hi ha marcs fiscals diferents. A França, no parlo dels països escandinaus. França, els veïns. A França, les empreses estan obligades a facilitar transport fins a la porta de l'empresa. Si no ho fan, han de pagar un impost i aquest impost es destina a finançar el transport públic. Això aquí no existeix. Aquí espavila't com puguis, et paga un sou de 800 euros i compra't un cotxe i mantingues un cotxe i posa-hi gasolina perquè, si no, no puc arribar a treballar. Bueno, aquest és el tipus de coses que s'haurien de fer, que no són infraestructures i que en una zona com el Vallès, i especialment en l'Occidental, ens permetria possiblement solucionar molts temes de mobilitat. També s'han de fer infraestructures i aquí n'hi ha una sèrie que són absolutament imprescindibles. No ens en oblidem de que hi ha el Tram Vallès, que seria un projecte que donaria molta mobilitat a tot el que és la zona de l'Autònoma, a tot el que és la connexió cap a Barberà i connexió amb el ferrocarril. No ens en oblidem de que hi ha un projecte que és el túnel de Montcada, que és relativament senzill i que permetria millorar molt la fiabilitat i els temps de Renfe, de la línia R4 entre el Vallès i Barcelona. Per tant, sí que s'han de fer cosetes, però no ho fiem totes les infraestructures, primer perquè són lentes i segon perquè triguen molt. Es pot fer molta feina ordenant servei i creant serveis a la demanda o serveis nous. I aquí és una mica ens queixem nosaltres també de que l'administració és massa continuista, no aposta per millorar això.
Hem repassat tots aquests reptes damunt la taula en l'àmbit del transport públic, començant per aquesta T-Mobilitat, a la que estem esperant des de fa temps que es concretin. Hem parlat amb el Daniel Pi, que és coordinador de l'Oficina Tècnica de l'Associació de Promoció del Transport Públic. Moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ràdio Sabadell.
Moltes gràcies a vosaltres i anirem parlant de la T-Mobilitat perquè em sembla que en tindrem per dies.
A veure si la veiem ja feta realitat i podem parlar de com està funcionant realment quan ja sapiguem de quina manera funciona i com quines solucions aporta realment als ciutadans. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
El cafè de la ràdio amb Mireia Sanz.